visita al Museu de la Xocolata és la recomanació que ens fa aquesta setmana l'Agència Catalana de Turisme. Aquest equipament que l'impulsa el Gremi de Pastisseria de Barcelona és un espai dinàmic on es presenta un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i també la seva difusió. El Museu de la Xocolata es troba situat en l'antic convent de Sant Agustí, un edifici històric que ja va tenir una relació amb la xocolata històricament. Al segle XVIII l'exèrcit borbònic sembla que era un gran consumidor d'aquest producte. Segons les ordenances, la xocolata estava present en els menús de les acadèmies militars d'aquell segle. Per exemple, els cadets de les acadèmies militars al matí esmorzaven pa amb xocolata, que és una cosa que hem esmorzat tots històricament. Els alabarders, que són la guàrdia, que eren la guàrdia personal del monarca, els anomenaven els xocolaters, ja que era un cos força mimat per la seva proximitat al monarca i prenien molta xocolata. A través del port de la ciutat, la xocolata es comercialitzava cap a Europa. Per tant, doncs, ja veieu que hi ha una relació entre la ciutat de Barcelona i la xocolata interessant i important per la ciutat. Aquest producte, de fet, és un producte molt interessant des de moltes perspectives, des de les seves condicions purament gastronòmiques fins a la seva història, que és absolutament apassionant. Avui el Museu de la Xocolata elabora un programa d'activitats relacionades amb aquest producte que està força bé i que nosaltres avui volíem descriure. I qui millor que el director del museu, el senyor Francesc Gil Carmona, perquè ens ho expliqui. Senyor Gil, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, com dèiem, la xocolata i la ciutat de Barcelona, i suposo que moltes altres ciutats històricament, però en aquest cas parlem de la nostra, doncs molt vinculats al llarg de la història per raons molt, molt diverses, no?
Això mateix. De fet, està reconegut pels suïssos que Barcelona és la ciutat més xocolatera de tota Europa.
Ah, sí?
Per diferents raons, com comentaves. I això, d'alguna manera, és el que podria justificar l'existència d'un museu dedicat i consagrat en aquest producte.
Home, de fet, hi ha una altra qüestió, que és que a finals del segle XIX, si no recordo malament, va ser a Barcelona on per primera vegada la xocolata es va fer líquida, no?
Això mateix. Com bé dius, aquesta seria una de les primeres raons. Per tant, hem de recordar als oients que la xocolata originalment era un producte líquid, per tant, era una beguda. I no és fins a finals del segle XVIII, fins a 1777, que un tal Fernández, en el seu obrador aquí a Barcelona, fa aquest procés de transformació de la xocolata d'aquest producte líquid a un producte sòlid. Per tant, la primera rajola, per dir-ho d'alguna manera, o la primera solidificació de producte es fa aquí a Barcelona. Aquesta seria una de les primeres raons que justificarien el que us comentava inicialment. L'altra, Barcelona com a port d'entrada, mercaderies que venien del Nou Món, també tot el Passeig de Gràcia és l'artèria més xocolatera de la ciutat comtal. De fet, l'adoquinat dels carrers simbolitzen les rajoles de xocolata perquè hem de recordar que les cases de grans fabricants industrials de xocolata, Casa Matier, Casa Batlló, eren això, vivendes i fàbriques de xocolaters de Barcelona. Per tant, tot això, més l'assistència d'un gremi de pastisseria que ha volgut retre un homenatge a la tradició artística de la figura de Pasqua, a través de la xocolata, doncs podrien justificar aquesta afirmació que us comentava de que Barcelona és, sens dubte, la ciutat excel·lent, no?, a nivell de xocolata de tota Europa.
Senyor Gil, i actualment l'elaboració de xocolata a Barcelona o a Catalunya en general és bona?
La xocolata és de molt bona qualitat. És a dir, pensa que hi ha països europeus que tenen més, segurament més consum. Per tant, Barcelona i en tota la territori català i la resta de l'Estat, doncs encara estem amb unes dades de consum, una ràtio de consum per habitant i any que dista bastant d'altres països com Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Japó, Estats Units, vale? Que estarien al voltant de 9, 10, 11 quilos per habitant i any. Encara estem aquí a uns 3,3 quilos de xocolata per habitant i any. Però, malgrat aquestes dades de consum, que s'estan doncs, tenint un recorregut important i estan creixent, la qualitat i la tradició artística és molt, molt, molt bona. Tant des d'un punt de vista organolèptic com des d'un punt de vista d'innovació o de transformació del producte. Per tant, la pastisseria catalana té una molt bona salut perquè doncs, hem de confiar que aquesta tradició artesana es manté viva i, a més, amb un peu mirant al futur, no?
Home, possiblement nosaltres ni ho sabem, no? Però quan pensem en xocolata, doncs pensem en xocolata belga i xocolata suïssa, per exemple, no?
Això segurament ha estat perquè hi ha més cultura de consum, en el canvi d'hàbit també, d'aquests països respecte als hàbits que nosaltres tindríem des d'un punt de vista gastronòmic, nutricional o de salut, però jo diria que si hi ha alguna diferència, malgrat que ells tinguin aquesta tradició més en el consum, estaria en que han sabut fer una estratègia més de difusió, de màrqueting, si m'apures, de donar a conèixer i de creure's que feien un molt bon producte, i aquí hem tingut una mica aquesta sensació de que, com hem viscut i begut també de les tradicions europees, doncs ens sentim que no sabem, d'alguna manera, comunicar aquesta excel·lència en el treball artístic o en el treball artesà de la xocolata.
Ningú viatjaria a Flandes o a Suïssa i no compraria xocolata. En canvi, jo no sé si els turistes, quan arriben a Barcelona, compren xocolata.
El Museu de la Xocolata rep unes 150.000 visites a l'any, de les quals aproximadament uns 78.000 són turistes, i realment és un consum i unes compres que fan força importants. I ho hauria d'aclarir i explicar una mica aquesta idea. Per exemple, els bombons aquí a la cultura catalana o la resta de l'Estat la tenim associada a la partida regal, és a dir, no ens fem aquest acte d'indulgència de perquè jo lo valgo, perquè jo m'agrada molt, vale? I en canvi, això, quan ve un visitant turista i demana bombó a granel a la botiga del museu, i ràpidament identifiquem que no és nacional, que és un visitant turista. Per què? Doncs perquè sí que hi ha més cultura gastronòmica de aquest bombó me'l menjo jo, no és tant per regalar. Per tant, jo diria que hauríem de fer un esforç col·lectiu de canviar del que en màrqueting s'anomena mercat de referència, no parlar de regala de bombones, sinó dona't un plaer a tu mateix i regala't bombons a tu mateix. Vale? Per tant, són comportaments culturals, culturals i d'hàbits de compra.
En el Museu de la Xocolata, a més d'aquesta compra de bombons, doncs també ens trobarem amb com els pastissers catalans han sabut, com vostè molt bé deia abans, doncs manipular i tractar la xocolata, i tenim exemples de mones absolutament espectaculars, no?
Efectivament, el museu té una exposició permanent de figures d'autors catalans i que han fet història al llarg de la tradició artística de la xocolata, i anualment convoquem un concurs internacional que d'alguna manera està vinculat amb una temàtica concreta i que va renovant aquesta exposició permanent a través de figures. Figures que ja d'alguna manera han deixat de ser tradicionals figures de Pasqua i han traspassat aquell llindar de figura artística o quasi obra d'art, no? Per tant, convido a la gent que no hagi vingut al museu doncs a fer una passejada i poder gaudir de les excel·lències artístiques que tenim allà.
Senyor Gil, parlem de les activitats. Què podem aprendre de la xocolata amb aquest programa d'activitats que prepara el museu?
El que intentem a través del museu és fer pedagogia. Fer pedagogia per a qualsevol tipus de visitant i o el target. Evidentment, durant tot l'any acadèmic tenim i comptem amb visites de més de 30.000 escolars de Catalunya i d'arreu de l'Estat. Per tant, activitats que poden treballar aspectes científics de la xocolata, aspectes tècnics, artístics... Per tant, tenim un portafoli d'activitats que està vinculat molt amb el currículum, tant de primària com secundària, batxillerat, i fins i tot som un cas d'estudi de diferents universitats o escoles de negoci per veure com es gestiona un equipament cultural. A banda d'això, en èpoques com Nadal, estiu, Setmana Santa, tenim també, i caps de setmana sobretot, tota una oferta d'activitats adreçada tant a famílies com a adults, i per tant intentem donar a conèixer a aquest producte que té una gran acceptació perquè el 90% de la gent li agrada, això són estadístiques, però que alhora és un gran desconegut. Per tant, intentem, a través de les activitats, fer pedagogia, i des d'un punt de vista molt didàctic, per donar a conèixer aspectes i secrets relacionats amb aquest producte.
Les persones que estiguin interessades poden trobar la informació a través del web del Museu de la Xocolata?
Això mateix, poden entrar al web del museu, www.museudelaxocolata.cat, i allà hi podran accedir a través d'un calendari doncs tota l'oferta d'activitats que tenim, i a més s'hi poden inscriure online. Per tant, intentem facilitar al màxim l'acció de reserva i de compra per part del visitant.
I entenc que hi ha activitats programades per nens i activitats programades per adults, també.
Això mateix. Intentem fer una estratègia de segmentació diferenciada, que s'anomena, i és fem activitats per nens o nenes i activitats també per famílies, és a dir, que vingui un avi o que vingui una mare que tingui vacances durant aquest temps de Nadal, doncs pugui estar gaudint d'un temps d'oci doncs amb el seu fill o la seva filla, el net, neta. Per tant, activitats que van clarament diferenciades segons el target al que hi anem adreçats.
Molt bé, doncs, senyor Gil, ens ho ha explicat molt bé, ens ha agradat molt fer aquesta visita virtual, malauradament, de moment, al Museu de la Xocolata, una iniciativa que ens explica el vincle de la ciutat i el posicionament de la ciutat davant de la xocolata, però també que ens ajuda a descobrir autèntiques obres d'art elaborades amb xocolata. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, senyor Gil.
Gràcies a vostè.
Fins una altra. Adéu.
Bon dia.